minut i arribarem al punt de 3 quarts de 12 del matí. Encarem ja la recta final d'aquesta segona hora del Sant Cugat a Fons d'aquest dijous 28 de març de 2013. Saludem a la Marisol de la Orden, assessora en comunicació. Molt bon dia, Marisol.
Hola, Sergi, bon dia.
Avui tenim la mirada posada en el dia 2 d'abril, Dia Mundial de la Conscienciació sobre l'Autisme, i per això convidem al programa un psicòleg i logopeda.
Sí, tenim el Víctor Rodríguez, que ell és logopeda i psicòleg i és el director clínic de la Fundació Planeta Imaginario.
Bon dia.
Hola, molt bon dia, Víctor.
Doncs tenim el Víctor perquè ell ens pot explicar molt bé i donar unes quantes eines i idees de, podem dir així molt breument i sense que la gent s'espanti, què és l'autisme?
Sí, bueno, l'autisme és una de les patologies més severes de major afectació en les habilitats del desenvolupament d'un nen. A més, estem parlant de que actualment les dades que es maneguen sobre el nombre de nens amb autisme va estar al voltant de 1 per cada 88 nens. Vull dir que estem parlant d'una patologia seriosa i cada vegada més freqüent.
I d'alguna manera, no sé la imatge que tenen de l'autisme persones que no ho coneixen, però els que tenim la sort, no? Que hem, perquè en aquest cas jo crec que és sort, de topar amb algun nen amb autisme i que després serà adult, d'alguna manera els papàs que tenen nens petitons els hi pot tocar això, no?
Sí, realment les primeres manifestacions, és a dir, quan comencem a observar la primera sintomatologia compatible amb un trastorn de l'espectre autista, està generalment al voltant dels 18 mesos, entre els 18 i els 24 mesos. I aquí podem observar doncs, com, per exemple, el nen no senyala, no gira quan el criden pel seu nom, no desenvolupa llenguatge. Aleshores, és sintomatologia molt clara, que de vegades és difícil per uns pares, per exemple, que tenen el seu primer fill, o per exemple, ho podem confondre amb processos de desenvolupament més lent de l'habitual, però sí que és veritat que la sintomatologia és molt clara des de bastant d'hora en el desenvolupament. I moltes vegades és confós perquè els nens fins als 18 mesos no tenen una sintomatologia, no es diferencien del nen típic en res, més que en un punt del desenvolupament sembla que s'atura.
És a dir, que a vegades podem pensar que el nostre fill o filla, si ens ve el pensament al cap, podria patir, doncs, tenir autisme, però fins als 18 mesos és quan no se sap del tot.
Sí, és entre els 18 i els 24 mesos sembla que és l'edat crítica on la primera sintomatologia comença a sorgir. Hi ha investigació i s'està intentant treballar molt per identificar sintomatologia fins i tot més primerenca, que ajudi a començar processos de tractament el més aviat possible. Però de moment, els 18 mesos és l'edat a partir de la qual comença tot.
Parlant de símptomes, Víctor, quins serien aquells símptomes principals? Una alteració de la comunicació, ara ho dèiem.
Mm-hmm. Sí. Generalment pivota sobre tres punts. Per una banda, tot el tema del desenvolupament del llenguatge. Després, aspectes no verbals de la comunicació, doncs el que us deia, el senyalar, el compartir interès amb un altre. Per exemple, és molt típic que el nen amb edats molt primerenques, amb pocs mesos, ja comença a compartir el nostre interès, tot i que no tingui llenguatge. Per exemple, està jugant amb una joguina, està manipulant un cotxe i el nen s'atura, ens mira, continua jugant, riu, aquest somriure social, aquest compartir l'interès, és dels primers símptomes que el nen amb autisme no desenvolupa, més enllà del llenguatge, de semblar que no comprèn, de que no parla, i moltes vegades apareixen comportaments que poden ser, en certa manera, típics en el desenvolupament d'un nen, però que per la seva repetició és on identifiquem la patologia, no? Per exemple, tot el que poden ser alineacions molt llargues o donar voltes sobre si mateix o girar objectes de forma repetitiva, coses que potser un nen típic ho pot fer, però per la repetició constant d'això, per la manca d'altres habilitats de joc que un nen pot tenir, són símptomes molt clars, no?
I vosaltres a la Fundació, o sigui, ara les persones que ens estan escoltant poden trucar-vos, poden, per fer aquestes consultes, no?, que tu dius?
Sí, nosaltres des de la Fundació oferim assessorament des del punt de vista de diagnòstic i sobretot ens estem molt, molt focalitzats en tot el que és la intervenció. Com els nens amb autisme aprenen de forma diferent a la d'un nen típic, però són capaços d'aprendre. Tot els hem de fer molt més fàcil, molt més palpable, molt més clar, però hi ha capacitat d'aprendre. Jo crec que aquest és el primer missatge per les famílies, és a dir, bueno, és una patologia que és important, que afecta moltes àrees del desenvolupament, però hi ha moltes coses a fer. El procés no acaba amb un diagnòstic, sinó que comença.
I a les escoles, Víctor, la integració d'aquest trastorn, com es troba a dia d'avui? La figura del logopeda fora del centre escolar continua sent imprescindible?
Sí, tot suport educatiu que tingui un nen amb autisme és important. L'important moltes vegades és la gestió d'aquests recursos. Sabem que avui dia és difícil donar una atenció qualitativament alta, perquè els recursos són limitats. Però sí que és important el fet de, en la mesura del possible, mantenir el nen en un entorn el més típic possible. I per això nosaltres i gran part de la massa professional aboga per la integració d'aquests nens. El que passa és que necessitem dotar de recursos als professionals que estan en aquests entorns escolars, no?
Perquè llavors el nen amb autisme, quan està integrat en una escola ordinària, té suport, té un tutor, té un...
Hauria de tenir-ho. No sempre és així, i moltes vegades quan no pot ser així hi ha la direcció cap a les escoles d'educació especial, que realment poden donar molta millor atenció als nens en contextos específics, però sí, el nen amb autisme dintre de context, sí, si aboguem per una integració escolar, una integració social, necessitaran sempre un, entre cometes, un traductor, un pont entre el llenguatge, la interacció dels nens típics i ell, no?
Molt bé. De totes maneres, és gratificant i sorprenent com els nens típics accepten perfectament un nen amb autisme.
Absolutament. És una de les, crec que un dels valors de la integració, més enllà per la persona que és integrada, entre cometes, és per als altres elements, els altres agents que estan en aquell context. Moltes vegades, segurament, les persones que ja som adultes no hem tingut l'oportunitat de viure un procés d'integració escolar, perquè en la nostra època potser no hi havia nens amb síndrome de Down que venien a les nostres escoles o nens amb autisme. I crec que això és un valor que enriqueix molt el procés educatiu per als nens que no tenen cap patologia i que des de ben petits poden veure com un altre nen potser no parla, l'han de tractar de forma diferent, i els valors de, com la solidaritat són sumament clars amb els entorns on hi ha nens amb autisme integrats.
Com dèiem, el dia 2 d'abril arribarà aquest Dia Mundial de la Conscienciació sobre l'Autisme. Víctor, si arriba amb novetats de tractaments, de teràpies...
Sobretot, les novetats no són positives, perquè les novetats són que cada vegada la incidència és més gran, el nombre de nens amb autisme està incrementant i moltes vegades els recursos cada vegada són menys, per les circumstàncies amb les que ens trobem. Però sí que és veritat que cal ratificar que cada vegada els processos de tractament, els protocols de tractament estan molt, molt més avançats, no són fàcils, no són, el cost és alt, però hi ha una resposta. I crec que això és important, que la societat, tant familiars de persones afectades com professionals en el camp, tinguem ben clar això, és a dir, amb l'autisme s'hi pot fer coses, com ja no dubtem que amb altres patologies com la síndrome de Down hi ha moltíssim, moltíssim camp a treballar, amb les persones amb autisme és igual.
I en aquest sentit, des de Planeta Imaginario hi treballeu, alguna activitat preparada, especial?
Sí, nosaltres estem treballant tot l'any des del punt de vista del tractament dels nens, som una mica com si fossin unes supernanis per als nens amb autisme, i sí que anem organitzant tot un seguit d'actes durant tot l'any, de conscienciació, de fer més fàcil a les famílies l'accés a tractaments que puguin ser efectius, i concretament pel dia en el context de la Setmana de l'Autisme presentarem una
obra de teatre, sí, que és justament és el fantàstic Mago de Oz, que ho faran els Titelles de Sebastià Vergés, i es farà al Teatre Poliorama de Barcelona el dia 7 d'abril. Llavors, tots els nens i les famílies i els papàs que vulguin anar, és el Teatre Poliorama, i és la web és viualteatre.com i el telèfon és el 93-432-4369. És el Teatre Poliorama de Barcelona i ojalà, no? Quan, cada any ha anat molt bé,
sí,
Víctor? Moltes
sí.
Famílies han anat.
La veritat és que estem contents perquè realment el fet de que un acte social, civil, com és el teatre, una activitat cultural, estigui a l'accés i serveixi com una plataforma de conscienciació i de solidaritat amb els nens i amb les famílies amb autisme, pues sempre és d'agrair a aquests professionals el gest que tenen amb aquestes persones, no amb nosaltres, no?
I, a més, aquest dia realment sí que hi ha nens amb autisme que poden anar al teatre, oi?
Sí, jo crec que hem d'aprofitar la doble vessant, bé, per una banda, per la conscienciació, i per l'altra, per l'oportunitat de socialitzar-se i de que estigui en un context completament adequat al d'un nen com és el d'un nen típic, en el sentit de que per tot nen al teatre i veure una activitat infantil pues és superpalpable, és superpositiva, no?
Ara ho deia la Marisol, el fet d'anar al teatre, Víctor, una activitat com aquesta, el nen, la persona que pateix d'autisme, és complicat?
La variabilitat de persones amb autisme és molt gran.
Hi ha graus.
Amb la qual, molts graus, amb la qual cosa és difícil generalitzar. Però sí que és veritat que moltes vegades observem com l'activitat social de les famílies de nens amb autisme no és tan gran com l'activitat social de les famílies amb nens.
El camp es redueix, sí. I a vegades dràsticament.
Sí, i sobretot amb activitats culturals on per exemple s'ha d'estar en silenci o a l'entorn és molt concret, doncs moltes vegades allunya això a les famílies. I per moltes d'elles anar al cinema doncs pot ser tot un èxit. Aleshores, el fet de poder dir hi ha una obra de teatre, el nen pot experimentar, anar amb el seu germà al teatre, socialitzar també per les famílies i pels germans, no? Crec que és superimportant, no?
És bo, per tant, també que es trobin la gent afectada d'autisme amb trobades com aquestes al teatre o en altres activitats.
Sí, sí, i amb l'absoluta flexibilitat de dir, bueno, doncs el nen pot venir, si en
si
algun moment
si
es cansa, doncs pot sortir.
Surt.
Com, per exemple, ho podríem fer amb un nen petit, amb un bebè que en un moment doncs, ha de plorar o qualsevol cosa. Vull dir, no hi ha cap problema i crec que és una activitat que pot ser tan enriquidora com per qualsevol altre nen.
I també per compartir les experiències entre familiars, pares, mares, opinions.
Sí, i jo crec que, per exemple, per experiència amb altres anys, quan es poden fer fotos amb els personatges, jo crec que el teatre té una cosa que és el dibuix animat o la pel·lícula en viu.
Té màgia.
No? Ho tens allà davant, no? I després poder-te fer una foto, estar amb els personatges, doncs és fantàstic per ells també, vull dir, com ho és fins i tot pels adults, no?
Hem dit abans, Víctor, que els tractaments i les teràpies van arribant, s'hi va treballant, però que arribem a aquest Dia Mundial amb un empitjorament, podríem dir, perquè creix el nombre de persones. Les causes, per què?
És un dels grans dubtes d'autisme. L'autisme ens presenta molts reptes, i un d'ells és saber què està passant, és a dir, què està causant els trastorns del desenvolupament en general. La veritat és que són moltes les dificultats perquè la variabilitat de persones és molt gran, amb la qual cosa segurament no hi ha una única causa, sinó que poden haver-hi, pot ser un element multifactorial, és a dir, poden haver-hi elements genètics, elements orgànics, també hi ha estudis que parlen d'aspectes ambientals, amb la qual cosa la interacció de tants factors és el que pot donar tanta variabilitat.
Anem acabant, Marisol, hem comentat aquesta activitat del Dia Mundial de l'Autisme, al Teatre 7 d'abril del programa de Barcelona.
Sí.
Aviat arriba també una activitat amb la Immaculada Balcells.
Sí, que avui està aquí, Immaculada.
Hola.
Hola,
bon dia.
Doncs sí, el dia 6 d'abril a les 12 farem un concert familiar a la botiga del Món dels Jocs, aquí a Sant Cugat, ben bé al centre. Suposo que tots coneixeu on és, i el telèfon d'allà és el 93-544-2349.
Immaculada, durant el taller s'anirà alternant l'escolta de peces del repertori,
sí,
amb les vivències creatives.
Sí, con las vivencias creativas, entonces es siempre estos conciertos, el objetivo es unir a los padres con los hijos y que todos hagan la misma vivencia para luego poder compartir de una manera lúdica lo que están haciendo. Entonces el programa puede ser renacimiento, barroco o clásico. Lo importante es unir esas vivencias con la música.
Doncs ja ho sabeu, impartit per la professora Immaculada Balcells, aquesta activitat la trobarem dissabte, la setmana que ve, dia 6 d'abril, al carrer de Santa Maria, al Món dels Jocs. Avui donem les gràcies al Víctor Rodríguez, logopeda i psicòleg, per haver-nos acompanyat. Moltes gràcies, Víctor.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé aquesta activitat, també el programa, relacionada amb el Dia de l'Autisme. Marisol, moltes gràcies també.
Gràcies a tu.
I acabarem escoltant un minut musical amb aquesta peça que avui i cada final de mes ens apropa la Immaculada. Gràcies, Immaculada, també.
Vale, gracias. Yo voy a tocar una pieza que es para bailar y unida a lo que Víctor ha estado comentando, pues es ofrecer medios muy sencillos para que el niño y los padres puedan comunicarse de una manera emocional a través de la danza o del baile o el movimiento.
Doncs vinga, tenim 50 segons.
Voy allá.